obrim aquest programa 2500 de l'Altra Ràdio, connectant amb els companys de ràdio L'Escala, l'emissora municipal de L'Escala. Per tant, ens hem d'ubicar davant d'una magnífica Mediterrània. Home, aquí a Roc Boronat tampoc estem tan lluny d'un altre tros de Mediterrània, però no fem comparacions. Cada lloc té les seves virtuts i els seus defectes, perquè els estudis de ràdio L'Escala, avui tenim la sort de poder comptar i obrir programa amb el doctor en filosofia Jordi Pigem. Ell ha fet classes a la Universitat de Plymouth, a Anglaterra, ha estat professor invitat o ponent en diverses universitats d'Europa i d'Amèrica i ha obtingut, entre altres, el Premi de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1999 i el Premi d'Assaig Joan Maragall el 2016, entre altres guardons. Jo la benvinguda més que ho deia en Jordi Pigem, i em fa molta il·lusió, Jordi, que estiguis amb nosaltres, perquè jo crec que, mira, que portem 43 temporades, t'ho deia quan preparàvem aquest espai d'avui, que crec que ets un dels primers filòsofs, en sentit realment potent de la paraula, que estàs a l'Altra Ràdio.
Bé, doncs és un honor, i amb aquest programa, amb aquesta trajectòria tan impressionant, i especialment amb aquest programa d'avui tan significatiu.
Nosaltres fer 2.500 edicions sabem que costa, i tu deus saber el que costa persones que tu has estat a prop, que has escrit molt més de 2.500 pàgines, no? Com en Pàniker, no? Que tu vas estar tan a prop d'ell, sí. També, i que fins i tot en alguns escrits, no? Li has fet edicions o comentaris, no? Aquest gran pensador Pàniker, tant els dos germans, no? Però mira que té una obra immensa, i en Jordi Pigem, mica en mica, va sumant planes, va sumant, evidentment, escrits, perquè nosaltres ara només ens fixarem, potser, en tres llibres dels últims que tu has fet, esmentar-los: Àngels o Robots, 2018, Pandèmia i Postveritat, 2021, ja prou recent, i el que avui una mica potser parlarem més, que és Tècnica i Totalitarisme, del 2022. Tots tres, aquests llibres editats per Fragmenta, no? En el cas de Pandèmia i Postveritat, 2.000 hi ha exemplars venuts, que està dit aviat per una obra filosòfica llengua catalana.
12, no?
Sí. 12.000, diu l'editorial, per tant, les més sinceres, sí. Felicitats, 12.000. I Tècnica i Totalitarisme, molt més recent, que els dos formen part d'una trilogia en la qual en Jordi Pigem reflexiona d'una manera crítica, avui ho sentireu, sobre els canvis de fons associats a la digitalització de les nostres vides. Mirem una mica potser endavant, no sé si ho estàs acabant de completar l'escriptura, el tercer d'aquesta trilogia, cap a on anirà? Quina temàtica ens podries dir, si vols avançar alguna cosa que tractaràs més a fons?
Ho sento, no puc avançar gaire cosa perquè això va naixent sobre la marxa. Quan vaig escriure Pandèmia i Postveritat era un llibre únic, no pensava continuar-lo, però la resposta que va tenir i el que molta gent em va dir en relació al llibre em va fer pensar que aquí hi ha una cosa que s'ha d'explorar més a fons, i que aquest estil, diguéssim, d'aprofitar el pensament filosòfic combinat amb el que diuen grans escriptors de la literatura, i sobretot en relació als fets del món contemporani, fets que d'altra banda doncs trobem en els diaris, a les notícies de la ràdio, etc. Aquesta combinació entre pensament i actualitat vaig veure que havia de desenvolupar-la, i d'aquí va néixer la idea de fer una trilogia. La idea és que el tercer volum estigui ja acabat i al carrer al desembre, per Nadal.
Sí. Però tenim la data, com a mínim, eh?
Ja és positiu. Sí, la idea... Pandèmia, veritat, va sortir al Nadal del 2021. Tècnica i Totalitarisme ha sortit al desembre del 2022, i la idea seria que aquest desembre surti el tercer volum, però només la llavor està plantada i està creixent.
Doncs això vol dir que en
Jordi Pigem el trobem... Quin aspecte tindrà la planta?
En plena escriptura, i el trobem ara ja, retocant la planta, fent-la créixer, que tot és més difícil del que sembla, i una de les virtuts, i hem dit, a vegades jo he recomanat els teus llibres així de manera impensada dins de l'Altra Ràdio, perquè me n'he llegit uns quants, el que té de molt bo el Jordi Pigem, si busqueu qualsevol d'aquestes obres, és que, a banda de ser un excel·lent filòsof, s'explica amb una claretat, diguem-ne, vaja, diàfana, que això és un gran mèdit, vol dir que té les idees clares i que les sap comunicar. No és un escrit filosòfic complex, però que alhora, en moltes ocasions, com ell acaba de dir, combina aspectes de literatura, però alhora també combina aspectes d'un periodista molt rigorós, perquè esmenta les fonts, dona les dades, vull dir que és uns llibres extremadament interessants de llegir, perquè hi ha molt contingut que fa pensar. En el cas de la Pandèmia i Postveritat, no? De les conseqüències, sobretot a nivell dels mitjans de comunicació i de tot el món tecnològic que va provocar la pandèmia de la Covid-19, tu ets molt crític amb el Fòrum Econòmic Mundial, no? Fòrum Econòmic Mundial, per situar l'audiència, finançat per les principals empreses i fundacions del complex tecnofinancer, com tu escrius, i també del tecnocapitalisme. I específicament, tu et fixes en un document que és Covid-19, el gran reajustament que va publicar aquest Fòrum Econòmic Mundial l'estiu del 2020. Per què t'ha preocupat tant i has volgut posar en evidència tot el que s'exposa en aquell document?
Bé, el Fòrum Econòmic Mundial, com sabem, és el lloc de trobada de tota l'elit econòmica i política mundial, sobretot amb aquesta trobada que fan cada gener a Davos, a Suïssa. Està finançat per les 1.000 empreses més importants del món i d'alguna manera marca la pauta de cap on hem d'anar. Aleshores, el juny del 2020, quan tot just no fa gaires mesos que ha començat la pandèmia, ja hi ha un llibre que està publicat i que ens explica què ve que va la Covid per potenciar la transformació digital i què ve que va la Covid per desenvolupar tota una sèrie de mesures de control de la ciutadania. Això està dit claríssimament en aquest llibre. I també està dit, doncs, que la Covid té la virtut de que confon els metges. Diu una sèrie de coses que quan les mires una mica amb detall són impressionants i fan pensar que aquest llibre s'havia començat a escriure ja sabent que venia una cosa d'aquest tipus. És a dir, un llibre així no s'escriu en 3 setmanes i després s'ha de corregir, s'ha d'imprimir. El fet que sortís en aquell moment i el fet que aquest mateix Fòrum Econòmic Mundial al setembre del 2019, junt amb la Fundació Bill i Melinda Gates, hagués finançat un exercici de prospectiva que escenificava amb actors contractats una pandèmia que era causada precisament per un coronavirus i que portava a confinaments, mascaretes i a persecució de gent que tingués visions alternatives del que estava passant. Tot això fa pensar que el Fòrum Econòmic Mundial, és que a més ho diuen explícitament, li ha anat molt bé per als seus objectius, la Covid, i igual que se n'han aprofitat moltes grans empreses tecnològiques, etc., i farmacèutiques. I en aquest llibre, doncs, si el mires amb una mica de neutralitat, veus que claríssimament n'han tret molt de suc del patiment de tants milions de persones, però també potser hi hauria raons per sospitar que alguna cosa sabien que això estava en marxa.
Déu-n'hi-do, llegiu Pandèmia i Postveritat, perquè en Jordi Pigem ell expressa els seus punts de vista, que algú pot discrepar, i seria molt lícit, això bé, el joc filosòfic, no? Però és que ell presenta els fets, i aquests fets són tal com ell els diu. Per tant, aquest rigor dels fets, després ve la reflexió d'una persona intel·ligent, d'una persona que s'explica molt bé i que posa moltes vegades el dit a l'anafra en qüestions que potser primer cop de vista algú no hi cauríem, doncs, a persones que no tenim aquesta capacitat analítica com la té en Jordi Pigem. En el cas de Tècnica i Totalitarisme, no, tu també agafes força que les idees de Hannah Arendt de principis de la dècada dels 50, i a Tècnica i Totalitarisme convides a redescobrir el valor de l'existència, no?, única i irrepetible de cada ésser humà, que jo crec que això, per poc que ens hi aturem, és bastant clar. I aleshores fas una gran crítica al que tu també anomenes, com ella, totalitarisme cibernètic o digital, perquè dius que el fomenten les empreses tecnològiques, els governs, les institucions globals, i que l'únic que busca és més com la eficiència, ser eficients i, evidentment, un benefici gairebé econòmic i de control, no? Algú podria veure que és potser una visió una mica tecnofòbica i una mica pessimista?
L'expressió totalisme cibernètic, i totalisme es distingeix en el sentit de que no implica prendre el poder polític com el totalitarisme, aquesta expressió totalisme cibernètic la va encunyar Jaron Lanier, que és el creador del concepte de realitat virtual, que és un gran promotor de les tecnologies digitals, i que, com tantíssima gent, fa 30 anys estava encantat amb el poder de creativitat, empoderament, accés al coneixement que ens donen aquestes eines, i a poc ha anat veient com tot això ha estat eclipsat pels interessos econòmics a curt termini d'aquestes grans plataformes tecnològiques com són Google, Microsoft, Apple, Facebook, etc. Aleshores, jo simplement agafo aquest concepte que és d'ell i reflexiono sobre el fet que aquests estris, que utilitzats d'una altra manera podrien ser molt útils, Estan creant una dependència sense precedents psicològica a moltíssimes persones, estan destrotant les relacions humanes a nivell de parella, a nivell familiar, a nivell de que molta gent ja no té costum de parlar mirant-se cara a cara. Això, fem aquest experiment amb els adolescents d'avui en dia, que bona part de les seves comunicacions ja no són mirant-se als ulls, cara a cara, veient els gestos, etc. I com tot això no està guiat per un consell de savis que busquin el bé de la humanitat, sinó que està guiat pels interessos econòmics a curt termini de les empreses de Silicon Valley i altres. I després hi ha tot el fet del rastreig de les nostres dades sistemàtic, com tot el que fem a través d'internet queda registrat i permet un control que cap tirà dictador del passat podria haver tingut. I crec que d'això n'hauríem d'estar reflexionant molt més.
Val la pena, perquè des de l'altra ràdio sempre som un programa divulgatiu. Potser aquí en Jordi Pigem podria dir estic jugant amb un camp contrari, tecnologia audiovisual, tecnologia de les comunicacions, però com se veu, ara avui que estem al 2500 a l'altra ràdio, la temporada 43, ràdio pública, ràdio divulgativa, grans especialistes que sempre hem intentat explicar les coses que aniran venint, però amb una voluntat d'explicar el que hi ha o el que vindrà, perquè després cadascú, evidentment, en faci l'ús que en consideri oportú i moltes vegades fins i tot invitant des del programa i no es pot conèixer tot, ni conèixer tot potser sí, tant de bo que fóssim capaços, no?, des de l'altra ràdio d'estar atents a tot el que passa del món audiovisual i tecnològic, però no pas haver-ho de fer servir tot, no?, el criteri propi. M'ha agradat això que tu deies de la gent que ja no es mira amb els elements tecnològics, ara m'ha vingut a la ment aquella pintura a una paret del cèlebre Banksy, que hi ha dos enamorats que estan drets amb un petó de rosca a la nit, que tenen el mòbil, diem-ne, cadascú està mirant el mòbil mentre estan fent el petó, que és el que està il·luminant en aquest cas les seves cares i el que deuen estar llegint en aquell telèfon mòbil, tot i que potser l'amor també pot sobreixir per damunt d'aquesta tecnologia. Una cosa que també apuntes a tècnica i totalitarisme és que dius que ara també s'ha promogut l'internet de les coses, hi ha l'Internet of Things, World Congress Barcelona, no fa gaire temps que estaven dient que s'estava celebrant una edició, però dius que hi anirem cap a l'internet dels cossos.
Això diu el Fòrum Econòmic Mundial i diuen moltes persones que estan en el món del desenvolupament d'aquestes tecnologies. Aleshores, el que jo veig al darrere d'això és una idea de potenciar el poder de les màquines, però que el que fa, de la manera que ho estem fent, és que desempodera a les persones. És a dir, les màquines cada vegada guanyen més terreny i nosaltres l'anem perdent. Evidentment, aquestes tecnologies utilitzades en mesura serien una eina fantàstica i, evidentment, ens permeten un accés al coneixement i a la comunicació que és meravellós. Però avui en dia el que acaba predominant és, com deia, el poder econòmic i el control per part de tant de multinacionals com per part dels serveis secrets de tots els estats, que en el moment que vulguin tenen les dades de què hem estat fent cada vegada que estàvem connectats a internet. I en el cas d'una persona que porta a la butxaca el telèfon mòbil, encara que estigui en mode avió o el que sigui, totes aquestes dades contínuament estan sent enviades i registrades, i no s'esborren mai. Aleshores, això crea un model de societat que s'allunya molt dels ideals democràtics que tots volem.
Un aspecte que ara has dit, no?, que ens permet, amb aquesta visió una mica més positiva, que segur que també en Jordi Pigem, evidentment, és una persona intel·ligent, doncs acaba de dir-ho, no?, també hi ha aspectes beneficiosos a aquest món tecnològic, i si es té mesura, és que també utilitzes, que jo fa anys també ho havia anat veient, aquesta gradació que ara tu deies, clar, ens permet accedir al coneixement. Molta gent creu que ens permet accedir a una informació, i tant de bo que la informació fos verídica, veraç, vertadera, tant de bo que de la informació, com tu també poses en algun paràgraf del llibre, saltem al coneixement, però que aquí ja fa falta reflexió, contextualització, un cert temps, ja no, és allò d'anar consumint com és la informació, i que del coneixement després el saber, tot això ja és una altra qüestió, que és una mica com anar destilant, no?, aquelles grans qüestions, no?, i que sí. A més pot haver-hi un saber de tipus intel·lectual i una altra saviesa absolutament espiritual. I tancaria la teva presència a l'altra ràdio demanant-te un parer sobre aquest món espiritual. Tu també has escrit moltes coses sobre el món espiritual, no? Jo sempre he pensat que la intel·ligència, ara que està tan de moda intel·ligència artificial, entesa com un procés de treure l'entrellat de grans bases de dades, ajudar potser a prendre decisions, formular discursos creïbles, com ara comença a passar. No fa gaire dies començàvem una secció de l'altra ràdio que ens la va escriure el xat GPT i era molt, molt òptima i no hi va haver-hi cap problema i va ser escoltada. Magnífica. VilaWeb també li va fer una entrevista en català excel·lent des del punt de vista formal i de contingut i d'educació. Però Això podria ser artificial, i pot ser artificial, aquest tipus d'intel·ligència. Ara, l'espiritualitat, jo crec que ni mai serà digital ni artificial. Què en pensa en Jordi Pigem, que té molt més coneixement de causa que aquest qui us parla?
A veure, aquí no tindrem temps d'entrar en detall, però d'una banda, per mi, el que anomenem intel·ligència artificial no és veritable intel·ligència perquè no hi ha comprensió, no hi ha experiència, no hi ha... És a dir, pots posar un poema de Verdaguer perquè una intel·ligència artificial te'l tradueixi a l'anglès, i si el traduís mínimament bé, que ara mateix no seria capaç, no hi ha prou poder en aquestes eines, però fins i tot si ho sabés fer, no entendria res d'aquell poema. Si el poema parlava de la pluja, aquesta intel·ligència artificial no sap què és l'olor de la pluja, l'olor del terra després d'una pluja, no? O sigui que no hi ha consciència, l'únic que hi ha és càlcul algorítmic, el dic jo, que permet coses extraordinàries, evidentment. I el xat aquest jo el vaig provar i li vaig fer un parell de preguntes i sincerament les respostes que em van donar eren decebedores, no? Però entenc que en alguns casos poden ser magnífiques. Ara bé, això té una implicació per l'educació que és una nova manera de desincentivar l'esforç. Aquestes tecnologies, entre els efectes que tenen, aquí ara no tindrem temps de desenvolupar, en el llibre en parlo una mica, tendeixen a fer minvar l'atenció, tendeixen a fer minvar fins i tot la intel·ligència, tenim estudis que parlen d'això, i evidentment conviden al no esforç. I totes les coses que fem, quan més esforç i atenció els hi posem, surten millor, oi? Aleshores, espiritualitat, que és el que em preguntaves. Esperit té la mateixa arrel que respirar. Espíritus en llatí vol dir aire, vol dir vent, i vol dir que ara en diríem esperit. El mateix passa en grec amb pneuma. Aleshores, el fet que nosaltres, quan respirem, quan ens sentim vius, tenim un espai interior, aquesta interioritat, que és una paraula potser més per tots els públics, perquè és espantida la paraula espiritualitat, allò és el que constitueix el que tu ets. Això que deies abans, no? que cada ésser humà és únic i irrepetible, i que estem aquí, en aquest món, per ser nosaltres mateixos. Allò que ets tu mateix està dins teu, aquesta interioritat, i això no tenen les màquines, això no té la intel·ligència artificial. I a través d'això et pots sentir connectat a la comunitat humana, a les persones que t'envolten, a la teva societat, i et pots sentir connectat o connectada a la Terra i al cel i al conjunt de l'univers. En la mesura que perdem, que eclipsem aquesta dimensió que ha estat reconeguda per totes les grans tradicions filosòfiques i sapiencials de la humanitat, en la mesura que perdem això, ens anem convertint en màquines. I quan ens anem convertint en màquines, ens veiem desplaçats al capdavall per les màquines que nosaltres mateixos hem creat. I, per tant, crec que hem de fer un canvi de rumb, no anar enrere, però sí canviar d'horitzó, canviar de rumb, i adonar-nos que nosaltres tenim aquest tresor, que és aquesta interioritat, que les màquines mai no la tindran, i tenir les màquines com allò que els hi toca ser, instruments al nostre servei, en comptes d'acabar nosaltres al servei de les màquines, que és el que cada vegada més està passant.
És un plaer, Jordi, que avui des de Ràdio L'Escala, des d'aquest estudi on et trobes, hagis entrat en aquesta edició 2500 de l'altra ràdio. I el dit, si teniu ganes, aprendreu moltes coses, us invitarà a pensar qualsevol dels llibres d'en Jordi Pigem, però aquests que tenen més a veure amb els continguts de l'altra ràdio, com aquest últim, no?, de tècnica i totalitarisme del 2022, editat per Fragmenta, o el de Pandèmia i Postveritat, més de mitjans de comunicació i de tot el que va suposar la pandèmia i el tractament informatiu del 2021, 100% recomanables. Que vagi molt bé l'escriptura del tercer, que la planta vagi creixent, 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 i que ens aportis també d'aquí uns mesos noves coses per reflexionar i per pensar. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Moltíssimes gràcies, Cinto, i una gran enhorabona per la vostra trajectòria.